A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Estem acostumats a veure en Roma el gran focus militar de l'antiguitat. Si pensem en un imperi, Roma i les seves conquestes són el primer que ens ve al cap, els amos del món. Però aquesta idea deixa fora d'escena alguns dels enemics més insistents de la supremacia romana. Els cartaginesos van ser els primers, però no els únics. A la frontera est del món grecorromà, a l'actual Iran, hi havia un poder que rivalitzava amb el de la República Romana, el dels parts. Un imperi que durant més de 3 segles serà l'enemic a batre pels romans en el món oriental i que els va infligir dures derrotes. Una d'aquestes derrotes, potser de les més dures, serà la que ens ocupi avui, prop de la localitat de Càrrae, l'actual Arran, a la frontera actual de Turquia amb Iran, a un lloc estratègic des de feia mil·lennis, 7 legions romanes, comandades per Marc Licini Cras, es van enfrontar a un destacament de genets parts. El resultat va ser un desastre per a les tropes romanes. Qui eren els parts? Quina era la situació de Roma en aquells anys i quines van ser les conseqüències d'aquesta gran derrota? Benvinguts a la guerra entre parts i romans. Benvinguts a les portes de Troia. I benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia. Aquesta setmana fem un salt a 2.000 anys enrere, parlem de Càrrae, parlem de parts de romans, ho fem com sempre amb els nostres historiadors de capçalera. Benvingut, Oliver Vergés.
Moltes gràcies.
Estem poc acostumats a parlar de derrotes romanes. Quines altres podríem mencionar?
Doncs bé, podríem mencionar algunes. De fet, algunes ja les hem comentat en aquest programa, especialment potser la batalla de Cannes, aquella que va enfrontar Aníbal quan va intervenir durant la Segona Guerra Púnica a Itàlia, travessant doncs, els Pirineus amb els seus elefants, travessant els Alps també amb els elefants i arribant doncs, a la península itàlica, on es va produir doncs, un enfrontament que va suposar una derrota romana, tot i que finalment la guerra la van acabar guanyant els romans, aquesta Segona Guerra Púnica. Tot i així, també en tenim d'altres, algunes ja més posteriors, com la Teutoburg, que és una batalla que es va produir a Germània, on en aquests boscos germànics, els romans i una coalició de diversos pobles que després serien anomenats pobles bàrbars o els mateixos pobles germànics, doncs van aconseguir derrotar un exèrcit romà important. Ja potser més endavant, arribant als anys finals del període tradicional de l'imperi romà, podríem parlar d'Adrianòpolis, que va ser una derrota també important l'any 378 a la zona de Grècia, on els romans doncs, van perdre un dur conflicte amb els visigots i fins i tot l'emperador Valent, que és el que liderava l'exèrcit romà, va acabar morint a la batalla.
Molt bé, també tenim amb nosaltres avui l'Alberto Reche, benvingut.
Bones.
Per què ens costa tant qüestionar la supremacia romana?
Bé, de fet, perquè la imatge que tenim, si tenim la imatge d'imperi al llarg de la història, un dels seus grans exponents és l'imperi romà, no? Encara ens fascina aquesta imatge d'imperi romà, de societat ordenada, si pensem, per exemple, el que recordem dels romans, així com els grecs són filòsofs i pensadors, els romans són gent pràctica, no? Gent que fa carreteres, gent que fa exèrcits, que fa ponts, que van per feina, no? Llavors ens hem deixat, que és veritat, però que moltes vegades ens hem deixat, ens hem embadalit amb aquesta imatge positiva dels romans, no? Hem fet de la seva visió imperial, potser l'exemple de gran imperi de l'antiguitat, no? Un altre element en això és que bona part de les, com a potència hegemònica durant molts segles, gairebé totes les fonts que tenim per a aquest període són fonts romanes. Són historiadors romans els que creen les cròniques, els que creen els relats sobre el que nosaltres ens expliquem bona part de la història contemporània als romans, no? Llavors estem també presoners moltes vegades de la pròpia visió romanocèntrica de l'antiguitat, que fa que, per exemple, aquests pobles de bàrbars o africans o asiàtics se'ns escapin, perquè com no han generat una historiografia pròpia a la que podem fer referència, sembla que l'únic gran imperi contemporani a Roma fos ell mateix, no? I també perquè potser és d'aquests imperis de l'antiguitat dels que estem profundament desconnectats, perquè avui, com nosaltres som medievalistes, ho tenim molt clar, no? que el passat de la societat actual és la de, es forja a l'edat mitjana, tot i que creiem que venim d'una matriu grecoromana que ho impregna tot, realment la nostra societat actual és profundament medieval encara, no? Però ens creiem que l'imperi romà és com els nostres besavis, els nostres rebesavis il·lustres, no? I tothom, ningú reivindica la Mesopotàmia Unida, no? o el Frente de Liberación Judaico, però encara hi ha aquesta imatge, aquest mite de Roma, no? Que tenim molt, molt present i que els mitjans audiovisuals, sobretot al llarg del segle XX, han potenciat, no? Pensem en Hollywood, no? en tot el cinema de romans, en tot el cinema de bèl·lic romà, que fa que encara construeix més aquesta idea de la grandesa de Roma, no? Potser que no és... que és real, però no és necessàriament cert en tots moments, no? Potser l'únic gran fenomen cultural desmitificador de Roma que ha triomfat és Astèrix o Bèlix, no? Que aquí la generalitat precisament d'Astèrix és revertir el model, no? Mentre que la gran Roma no és de la gran Roma, sinó que la grandesa és dels gals que s'enfronten a aquesta Roma inepta i decadent. I potser això és el que fa que els còmics d'Astèrix hagin tingut tant èxit per tota Europa, no? Perquè apel·len a una consciència europea no necessàriament anclada en el món romà, no? Llavors, potser també donaria per un programa molt, molt interessant. Jo crec que ja m'hi ha més, és suficient.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs per començar posem-nos una mica en context. Tenim per una banda els romans, per l'altra tenim els parts. Potser, Alberto, comencem amb aquests últims que, la veritat, són menys coneguts, una mica apel·lant el que ara estaves explicant en la pregunta inicial.
Comencem per aquesta part.
Comencem per aquesta part dels parts.
Bé, doncs aquests parts, juntament amb els seus successors, amb la següent imperi d'aquesta zona, que seran els sassànides, són potser dos dels grans desconeguts, o els grans imperis desconeguts de la història antiga. En bona mesura, perquè s'ajunten dos condicionants que ja he anat dient, no? Per una banda, ens queden molt lluny, perquè el seu centre d'actuació es troba sobretot a Iran, i al Pròxim Orient, però més interior, més tirant cap a la banda del nord de la península aràbiga, i ja tirant cap a la Índia, i ens queden molt lluny, no? Culturalment, geogràficament, i a més seran un dels enemics seculars de Roma, i llavors això, contem que no tenim en bona mesura gaires fonts directes, ni de parts, ni de sassànides, I les poques fonts indirectes que tenim ens les situen com a enemics de Roma, no? I llavors, totes les nostres visions, o bona part de les nostres visions sobre aquests pobles són sempre quan són derrotats en batalla, quan vencen els romans o quan es fa alguna mena de delegació diplomàtica, no? Llavors, això contribueix poc a que puguem fer una història reivindicativa de l'imperi part o saber com funcionava la seva administració, com funcionava la seva fiscalitat, la seva cultura, els seus textos sagrats. Però bé, sigui com sigui, geogràficament el nucli de l'imperi part el podríem situar a l'actual Iran, més o menys, no? I el vincularíem a una dinastia, l'Arsàcida, que va governar aquest territori durant gairebé 5 segles, en una cronologia que aniria entre mitjans del segle III abans de Crist i mitjans del segle III després de Crist.
Molt bé, els parts apareixen com a poble en aquest moment, a mitjans del segle III abans de Crist, Oliver?
No, bé, de fet, com a poble, els parts ja existeixen des de força abans de constituir-se realment com un poder. Fins i tot ja l'historiador Heròdot els menciona al segle IV abans de Crist en una llista típica que feien aquests historiadors de pobles sotmesos, en aquest cas en els perses, i també els trobem doncs, formant part de les tropes que dirigia Darius II quan va enfrontar-se amb Alexandre el Gran a la famosa batalla de Gaugamela, que li va servir a Alexandre per obrir-se les portes d'Àsia. Un cop mort Alexandre i separades totes les seves possessions, Pàrtia, que seria aquesta regió on hi haurien els parts, va passar a formar part del que seria la persa selèucida, que era governada inicialment per Seleuc i els seus successors. Cal tenir en compte que després de la mort d'Alexandre, tot aquest vast imperi que va arribar a conquerir es va fragmentar en diverses unitats territorials que de fet eren força extenses, però que van ser governades per diversos dels seus generals. I va ser doncs, en aquesta separació que la Pàrtia va passar a formar part del que seria la zona governada per Seleuc.
Molt bé, i quina serà la relació dels parts amb els grecs en el moment de dominació grega?
Doncs bé, com a part, valgui la redundància...
Avui serà, sí, diguéssim, la broma.
Valgui la redundància, com a part d'aquest món hel·lenístic, va viure tots els avatars dels regnes hel·lènics, sorgit doncs, d'aquest desmembrament posterior a les conquestes d'Alexandre. De fet, aprofitant l'enfrontament que hi va haver entre la Pèrsia selèucida i l'Egipte ptolomeic, hi va haver alguns intents de sublevació per part dels governadors de la província Pàrtia, que van portar fins i tot en algun moment a aconseguir una certa independència, fins que va arribar a Arceses, que serà el responsable de la creació pròpiament de l'imperi part que avui ens ocupa.
Qui és aquest Arsàcides?
Bé, de fet, aquest Arsàcides no és tècnicament un part, sinó que és un cabdill dels Parnes, que és un poble nòmada que caldria situar a la zona del sud-est del Mar Caspi i que, aprofitant aquesta situació de descontrol a Pàrtia en el moment de lluites entre els diferents regnes hel·lenístics, la invaeixen i en pocs anys aconsegueixen fer fora aquests dominadors hel·lenístics i funden un petit regne. Llavors, diem que és un regne part perquè ocupa la regió de Pàrtia, però seria aquest imperi part és una combinació de la població autòctona amb aquests nòmades guerrers que fan fora els dominadors hel·lenístics i creen una nova unitat política, que serà la Pàrtia que mencionen els romans, no? I aquest nou regne part, primer, tindrà cada vegada més una posició més important dins de la geoestratègia de la regió, no? Hem de pensar que estem parlant del nord d'Iran, no? Una zona amb molts mil·lennis de tradició política, situada a prop de la península anatòlica, controlant també part del Pròxim Orient, més d'aquest creixent fèrtil més proper al Mediterrani. Llavors, és una zona que ja no hi ha a partir d'aquest moment, sinó molt abans, és una de les zones claus per controlar l'Orient Mitjà, no? Serà durant el regne de Mitrídates I, un successor d'aquest Arsàcides, per situar-nos a mitjans del segle II abans de Crist, entre el 165 i 132 abans de Crist, quan els parts comencen la seva expansió més forta.
I aquestes expansions amb Mitrídates al capdavant, fins on arribaran?
Bé, doncs, bàsicament, els parts que estaven situats al nord de l'actual Iran, que cavall entre Iran, l'est de Turquia, s'expandiran al llarg del que és l'actual Iran, conquerint bona part dels territoris que havien format part del regne Selèucida, i fins i tot conqueriran part del regne helenístic de Bàctria, que Bàctria era el territori helenístic situat més a l'est, més endinsat a l'Àsia, no? Per fer-nos una idea, tocant l'Indukuix, no? Seria un territori que actualment estaria a cavall entre les fronteres d'Afganistan, Uzbekistan i Tadjikistan, no? Aquests països que sonen tots iguals i que, bueno, a saber on estan cadascú en un mapa, no? Però aquest avanç respecte a part de la Bàctria situarà els parts com a una mena de pont entre diverses àrees culturals, no? Perquè si fem la imatge mental del que serà llavors l'imperi part, uneix diverses àrees culturals d'Àsia i el Mediterrani Oriental, no? S'uneixen la tradició persa, és a dir, Irània, no? tota la tradició mesopotàmica, per una banda, la cultura helenística de matiu grega que havien suposat els regnes helenístics, amb una apertura cap a l'Àsia mitjana i profunda, no? Més gairebé tocant a l'Índia. I aquest auge de l'imperi part coincideix també amb la primera apertura xinesa cap a l'Àsia central, no? A través d'aquesta regió de la Bàctria arribaran a part els primers contactes comercials i culturals amb Xina, no? El que més tard serà coneguda com la Ruta de la Seda. De fet, les primeres mencions occidentals romanes a la Seda són sempre en relació amb els parts. Els parts es constitueixen com un regne bisagre, no? A nivell cultural, a nivell polític, a nivell econòmic, i això explica també la seva riquesa cultural o la seva potència militar, no? Que moltes vegades no som capaços de valorar molt exactament com era de forta o com era de forta respecte a l'imperi romà perquè ens falten les dades, no? Però sí que els parts aconsegueixen trobar-se a cavall, no només perquè tenien cavalleria, sinó a cavall entre diferents mons culturals que fins llavors no s'havien tocat gaire.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Bé, ara que ja sabem una mica de qui són els parts, ens aturem aquí en el segon... Anirem a parlar ara del segon dels contendents de la batalla de Càrrei, que són els romans. Aquests ja diguéssim, ens sonarien una miqueta més. En quin moment es trobava en aquest moment Roma?
Doncs sí, que ja els coneixem una mica més i potser no cal aprofundir molt en explicar una mica els orígens i una mica la seva situació. Sigui com sigui, el que potser caldria comentar és que en aquests moments estem en els anys finals de la República Romana i en un moment en què ens trobem immersos en el que es coneix com el primer triumvirat, que va aproximadament des de l'any 60 abans de Crist i fins al 53 abans de Crist. El que és interessant de veure en aquests moments finals de la República és que a poc el tradicional senat romà anirà perdent pes polític, sobretot a favor de grans personatges, ja siguin vinculats doncs, a grans famílies aristocràtiques de la mateixa Roma, o també, sobretot en aquest cas que comentarem, grans generals que, ja sigui per la seva projecció sobre de l'exèrcit o per les seves victòries, havien aconseguit doncs, un important protagonisme en el món romà. A poc, doncs, el que veiem és que el senat tendeix a diluir-se i que a poc hi ha una tendència a un major personalisme del poder.
Molt bé, què és això de triumvirat? Què vol dir exactament? Quina forma de govern això del triumvirat?
Doncs el nom ho indica una mica, triumviri vol dir tres homes i vol dir que el poder estava repartit entre tres persones concretes. En aquest cas, les persones que formaven aquest triumvirat era Juli Cèsar, que aquest ens pot sonar bastant, Pompeu, que també ens pot sonar perquè hem tingut ocasió de parlar-ne alguna vegada, i Cras, que potser és el dels tres el personatge menys conegut, però avui és el que més ens interessa. Els tres es van aliar de tal manera que amb una mena de pacte tàcit que els servia per controlar la República. Anys més tard, de fet, hi haurà un segon triumvirat format per Tiberi, per Lèpid i per Octavi, que faran el mateix. A diferència del segon, però, aquest primer triumvirat va ser més aviat un acord secret, com un pacte d'amagat, entre aquests tres personatges, que a la pràctica els servia per, utilitzant, doncs, les seves influències, no? Aquest tràfic d'influències que diríem avui en dia, per afavorir, doncs, amb els seus pactes, els seus interessos, controlar el Senat, gestionar una mica, doncs, la política romana seguint els seus criteris personals. Això sí, ja dic, no era una forma de poder cap enfora, sinó que era potser una forma de poder més pròpia, amagada, cap endins en aquesta primera etapa.
Molt bé. I què ha de passar per arribar a una forma de govern com és el triumvirat? Què ha de passar a Roma?
Bé, una mica ja ho ha avançat l'Olivier abans, no? Hem de pensar que Roma, des del segle passat, des de finals del segle passat, s'està veient un procés de dissolució de l'etapa republicana, no? Formalment encara és una república, encara el Senat funciona com l'espai de poder, però cada vegada més apareixen intents de personalitzar el poder, no? De personatges que es fan forts militarment i a través d'aquesta potència militar intenten canalitzar un poder personal per sobre del Senat, no? Llavors, ja ho vam parlar també durant el programa de la Guerra Social i la Guerra dels Aliats, no? De com aquests generals romans de finals del segle I abans de Crist, o de principis del segle I abans de Crist, comencen a generar uns discurs que cada vegada més avança, o fa avançar la República Romana cap a concentracions de poder, no? Hem de pensar també en la lluita entre els sectors predominants de l'elit romana, no? Hi havia els optimates, els populares, que no hem d'entendre com els dretes i esquerres o burgesos i proletariat, sinó són dos branques dins de l'elit més conservadora i elitista romana, però que tenen postures diferents sobre com s'ha d'articular la vida pública, no? Uns més clàssics i altres intentant canalitzar més el poder de la plebs. Sí, s'ha d'entendre com una mena de partits polítics, no? Hi ha aquestes disputes romanes, aquestes disputes en el Senat entre intents de personalitzar el poder, disputes polítiques entre diferents sectors, i llavors arribem cap a l'any 60 abans de Crist, que apareixen aquests tres grans personatges, Cras i Pompeu, en el moment inicial, just abans d'aquest primer triumvirat, són els dos grans generals victoriosos de Roma. Cras, perquè havia acabat amb la revolta d'esclaus comandada per Espartac, que tots coneixem pel cinema, i l'altre per les seves victòries contra els pirates del Mediterrani i les seves campanyes a l'Àsia Menor i a Síria. A més, eren dos personatges que no s'aguantaven gaire, pel que sembla, no? Eren com els dos caps dels dos partits en disputa. I aquí és on entra en escena Juli César, més jove i que jugava, que encara no havia despuntat tant políticament, i juga un paper d'equilibri entre aquests dos generals enfrontats i els fa veure el que comentava en Oliver, no? Els avantatges de fer un front comú entre bambalines per tal de poder canalitzar les decisions del Senat, no? Hem de pensar que Roma té un sistema en el que hi ha anualment hi ha dos cònsuls, hi ha una sèrie de governadors, hi ha una sèrie de diferents càrrecs públics més enllà del Senat que permeten una vida política, no? Llavors arriben a l'acord de cadascun d'ells afavorir les lleis i a les decisions o forçar que el Senat aprovi les lleis i les decisions que als altres els hi van bé, no? Doncs per ampliar la concessió de càrrecs com a governador, destinar a César com a governador de les Gàlies o eliminar o enemics polítics de Cras. Llavors s'arriba a una entesa en la que aquests tres homes s'ajuden i les seves clienteles, hem de pensar que és un sistema molt corrupte, amb molts grups de poder, amb molts suborns, amb molts intents de manipular els vots al Senat, però aquests tres caps de partit, que per entendre una mica, per fer símils actuals, es posen secretament d'acord per, a l'hora de les votacions, forçar que el Senat aprovi el que els interessa, no? Llavors, per això més tard s'anomena triumvirat, no? Perquè al final és un govern de tres persones, per molt que una mica com a Star Wars, no? Per molt que el Senat Galàctic encara continuï sent un Senat, resulta que hi ha una sèrie de senadors que ja s'encarreguen de manipular les votacions, no? Doncs potser seria una bona comparativa.
We'll be right back.
Molt bé, ha quedat molt ben explicat això del triumvirat, però definitivament això com acaba?
Doncs acaba no massa bé, perquè una mica el problema és que l'Alberto ens ha explicat molt bé, és molt maco a nivell teòric, però després, quan comença la pràctica, és quan sempre hi comencen a haver els problemes, i això encara, també fent símils amb l'actualitat, doncs encara podríem dir que passen moltes d'aquestes qüestions, no? El que passa és que aquesta premissa bàsica, tot aquest funcionament inicial, que en principi va bé, a poc a poc comença a portar problemes, fins i tot ja a curt, a mig termini, perquè les coses van canviant una mica. Sobretot, el problema és l'equilibri de poders. Quan hi ha tres persones que estan gestionen el poder de manera igual i no hi ha un que sobresurti més que l'altre, a l'hora de fer concessions o d'arribar a un acord comú és força més fàcil que quan hi comencen a haver algunes persones que poden destacar més que les altres. I el problema d'aquest triumvirat és que a poc a poc hi començaran a haver alguns personatges que destacaran una mica més per sobre dels altres. Sobretot, el que començarà a destacar, ja l'Alberto ens en parlava comentant la qüestió anterior, i és que hi ha un personatge, que és Juli César, que comença a tenir un protagonisme molt, molt destacat. I el comença a tenir per les seves victòries a les Gàlies, en un moment bastant important a nivell de conflictes, que això el porta a tenir doncs una situació de popularitat molt gran dins de l'exèrcit. Clar, tenir una situació política molt còmoda a Roma, estar dintre un sistema de tres persones que en principi haurien de repartir-se o buscar acords comuns de manera igualitària, però que de cop n'hi ha un que comença a destacar per sobre de la resta, el que passa és que es comença a trencar una mica aquesta diguéssim, entre cometes, sintonia forçada que hi havia hagut. I, de fet, la guerra contra els parts que tenim ocasió de comentar avui i que ens condueix a la batalla, el que passa és que hi ha un dels personatges que vol emular una mica el que ha fet César. És a dir, César ha estat a la Gàlia, ha triomfat, ha tingut èxits militars, això es tradueix en popularitat, i hi haurà un altre personatge que el que buscarà és fer una mica el mateix, però no a les Gàlies, sinó en una altra regió de l'imperi, que és la que avui estem comentant.
Com anirà, Alberto, aquest equilibri de poders dintre del triumvirat?
Bé, doncs estem a mitjà d'aquest triumvirat, cap a l'any 56 abans de Crist, i on sembla que tot va vent en popa i tot va bé, no? Trobem a César encara a les Gàlies i a Pompeu i Cras com a cònsols sortints de la República. Llavors, entre els tres, acorden ampliar, per una banda, la governació de César a la Gàlia, ampliar-li la governació per alguns anys, i els dos excònsols aconsegueixen situar-se com a governadors d'altres províncies. Hem de pensar que en aquest moment ser governador o dirigir una província era una gran font de recursos, de prestigi, d'homes, et feies ric explotant les colònies, no? que diríem avui. Llavors Pompeu anirà a Hispània i Cras a Síria. I un cop a Síria sembla que els plans de Cras són des del principi iniciar una guerra contra els parts, perquè hi havia la intenció d'ampliar les victòries que poques dècades abans els romans havien obtingut contra alguns regnes veïns, no? Com el regne del Pontus o el regne d'Armènia, que havien estat expedicions militars exitoses, eren rivals no tan considerables com els parts, no? Però hi havia aquesta sensació de que la frontera oriental estava oberta i hi havia possibilitat de fer campanyes militars victorioses, no? Sempre s'ha acostumat a dir que la decisió de fer la guerra a l'imperi part és una decisió personal de Cras, que sentia certa enveja pels èxits militars de Pompeu i de César, i que a més volia afavorir la carrera política del seu fill, Publi Cras. Però el cert és que la decisió és bastant consensuada dintre del triumvirat, no? Tant César com Pompeu estan d'acord en ampliar aquestes campanyes, però com al final no funcionen, no? Doncs ha estat molt fàcil culpar o criminalitzar, sobretot perquè les decisions de Cras al llarg de la campanya no són les correctes, no? I dir que, bueno, que això va ser una bajanada de Cras que anava ja a fer el que podia, no?
Molt bé, però al marge del triumvirat estava tothom a favor d'iniciar, d'obrir aquest front amb els parts, d'iniciar aquesta guerra contra els parts?
No, sembla que des del Senat hi havia algunes veus que s'oposaven a tota aquesta expedició i tota aquesta campanya perquè consideraven que no hi havia un motiu per atacar directament els parts, és a dir, no hi havia un causus belli, no? A més, el que es defensava també és que hi havia un tractat en vigor de pau amb ells que, per tant, no permetia que es tirés endavant aquesta guerra. Fins i tot el tribú de la plebs, que era un càrrec romà força important, va oposar-se públicament a l'expedició de Cras. El problema que hem de tenir en compte que això moltes vegades no ha estat motiu suficient per aturar una guerra, i menys l'existència d'un tractat de pau, perquè bueno, ho hem vist justament en parlar de la Segona Guerra Púnica, quan hem tingut ocasió, que tot i els tractats, els romans sempre van tirar una mica a la valenta, i en aquest cas això és el que va fer Cras en aquest moment.
Molt bé, doncs comencem ja un període militar. Com es desenvolupa als seus inicis la campanya militar?
En principi, les coses pinten bastant bé pels objectius de Cras. Ajunta 7 legions, que això significa ni més ni menys que uns 35.000 homes, per tant, estem parlant d'un exèrcit prou potent, i a més hi afegeix alguns milers de tropes auxiliars i de genets. A més, fins i tot acaba comptant amb el suport del rei d'Armènia, que li promet que li cediria 6.000 genets, però finalment aquesta promesa no li acaba d'agradar, perquè el que pretenia el rei d'Armènia és que les tropes romanes avancessin fins a Pàrtia, i això que semblava doncs una bona idea per col·laborar no només en la campanya i tenir més suports i fins i tot poder destorbar els interessos de la cavalleria parta, que necessitava doncs extensions de terreny més obertes per avançar. Això al final no acaba tirant endavant, sobretot perquè Cras rebutja l'oferta, segurament per l'objectiu de no repartir botí. Ell té molt clar doncs que aquesta campanya tirarà endavant, que tirarà endavant amb èxit i que a més doncs la cosa pinta bé ja des de bon principi, té 7 legions que li donen doncs una comoditat, i ell pensa que això podrà tirar endavant directament, i marxa rumb cap a Mesopotàmia i entra cap a Síria. Els primers compassos de la campanya són tot victòries per als romans, cosa que també segueix afavorint doncs aquesta idea de que la cosa està anant bé i que cal continuar d'aquesta manera, i avancen doncs ciutat rere ciutat sense trobar cap tipus de resistència fins que arriba l'hivern. A partir d'aquest moment, Cras deixa algunes guarnicions en algunes ciutats i torna cap a Síria per plantejar el que serà la segona part de la campanya a partir de l'estiu següent.
Alberto, és tot idíl·lic, tot és molt bonic.
Bueno, fins ara sí, no? Però just a partir d'aquest hivern comencen els problemes. Primer, Cras, molt segur de la victòria, no?, i confiat per com havien anat aquests primers mesos de campanya, decideix ignorar les propostes de pau d'Orodes II, que és l'emperador part, que proposa una pau, però en un moment en què els parts havien començat a recuperar les ciutats perdudes, perquè com els romans es retiren a Síria a passar l'hivern, els parts van recuperant el terreny, no? Es fa evident l'altre error de Cras, no haver-se aliat amb el rei amb Artabàs de II, que és el rei d'Armènia, i fer cas a això que s'explicava l'Oliver, no? El fet de que les tropes romanes creuessin el regne d'Armènia i entressin a Pàrtia per les muntanyes, i això dificultaria l'abans de la cavalleria parta, però en canvi Cras decideix atacar pel sud, per la zona dels rius, per la zona de Mesopotàmia. I això dona la possibilitat a Orodes de separar els aliats, no? Ells el que fan és, Orodes decideix que mentre els romans estan a l'hivern a Síria, ells el que faran és encarregar-se primer dels armenis, i així que deixa a part una guarnició d'uns 10.000 homes a càrrec del general Surena, que seran els que defensin Mesopotàmia, mentre que amb el gruix de l'exèrcit els parts van cap a Armènia per aniquilar el rei d'Armènia i evitar així que es pugui unir als romans. Sembla bastant evident que l'emperador part era molt conscient que els 10.000 homes que deixava per defensar el territori serien insuficients, però creia que podrien retrasar lo suficient els romans perquè ells acabessin amb els problemes al nord i baixessin per fer una pinça contra l'exèrcit romà.
I els plans de l'emperador part li van sortir bé?
Doncs la cosa no va anar ben bé com s'esperava, perquè un cop en moviment, Crass no va escoltar les recomanacions dels seus oficials, que li estaven dient que avancés seguint el curs de l'Eufrates fins a Mesopotàmia. De fet, seguir el curs d'un riu, en cas de que hi hagués de conflicte militar, era fonamental sempre per tenir doncs, avituallament i tenir aigua, i per tant, sobretot en aquestes regions que sabem que en alguns punts hi havia deserts importants, doncs era fonamental tenir bones comunicacions i bons accessos a l'aigua. El que fa Crass és confiar en Aràmnies, que és un cacic àrab que ha recolzat a Pompeu durant les seves campanyes anteriors a Síria. El que no sap és que aquest personatge és lleial als parts i que condueix les legions romanes a través del desert. Clar, aquí és on ens trobem que els romans comencen a trobar-se amb problemes importants, no només perquè estan anant per un terreny que no coneixen, sinó que a més estan seguint una ruta que dificulta doncs, la capacitat de tenir habitualment, de tenir aigua, i això en cas de patir després un atac doncs juga molt en contra, en aquest cas, dels interessos romans. A més, en aquell moment Crass rep una notícia molt preocupant, que és que el rei d'Armènia està sent atacat pels parts i que no podrà recolzar-lo en la campanya que havia iniciat. Per tant, una altra cosa que se li gira en contra. El rei, a més, li demana que retrocedeixi per combatre junts a l'exèrcit part Armènia, cosa que Crass considera una petició que al cap i a la fi és una tradició, perquè suposaria la fi de la seva campanya i dels seus objectius. Al final, el que decideix, una mica així a lo romano, no? Una mica a la valenta, és tirar endavant, que som romans, som 35.000, no tindrem cap tipus de problema, i al final el que s'acaba trobant és que a la localitat de Carràs, que és on es produeix la batalla que avui comentem, es trobarà amb l'exèrcit part de Surena, que l'estava esperant.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Música de batalla, ja estem en plena batalla. Alberto, en què destaca cada bàndol?
Bé, parts i romans combaten de forma molt diferent. Mentre que Roma opta per una infanteria pesada, que tots tenim al cap, com són les legions i el seu mur d'escuts, els parts destacaven per lo contrari, per una gran cavalleria. Ja fos una cavalleria completament cuirassada, de cavaller i cavall cuirassats, com són els catafractes, que potser a molta gent li soni perquè eren una unitat d'èlit de l'Age of Empires, que era lo más mejor. Doncs és així, els catafractes són lo más mejor. O una cavalleria lleugera, a distància, molt a l'estil... a l'estil part, de fet, que és aquesta cavalleria que després perses, mongols encara continuen utilitzant, que és una cavalleria lleugera que sobretot ataca a Marc. I ataca a Marc, el genet es gira i des de la part trasera del cavall dispara a l'arc, no? I això permet una hostigació constant contra l'enemic. Llavors, els parts utilitzen aquest tipus de doble joc de cavalleria que ara explicarem. A nivell de números, els romans eren clarament inferiors. Ja ho hem dit, entre legions, tropes auxiliars, genets, aliats, serien uns 40-50.000 efectius, mentre que els parts comptaven amb 10.000 efectius, gairebé tots cavalleria. Els romans, tot i tenir a favor la superioritat, tenien en compte que es trobaven en un terreny desconegut i sobretot que combatien després d'una llarga travessia pel desert.
No pinta la cosa gaire bé. Si fem aquesta comparació, com ens ha explicat ara l'Alberto, de cara de per part dels parts.
No, la cosa no pinta gaire bé, però tot i així els romans seguien tenint a favor seu una qüestió fonamental, que era la superioritat numèrica, i per tant, tenint en compte que per molt que hi hagués un altre exèrcit al davant que lluitava d'una manera totalment diferent a la teva, si tu tens un major nombre de soldats, a priori pots pensar a priori que tens més al teu favor. El problema és que, sumat a aquesta qüestió, doncs, que venien d'una llarga travessa del desert, com ja també vam comentar una mica quan vam fer la batalla d'Atin, no? En aquest context de les croades, el que fan les tropes romanes és prendre una mala decisió, no tant per voluntat dels oficials, sinó una mica per voluntat de Cras. Els oficials recomanen una planificació de la batalla, és a dir, prendre una formació en batalla diferent de la que al final Cras acaba seguint. Per tant, si la situació era complexa, el fet de prendre una formació que no era la millor per enfrontar-se a aquest tipus d'enemic tampoc hi ajudava. I és que el que van fer els romans va ser formar un quadrat defensiu per resistir contra la cavalleria enemiga en comptes de fer un desplegament romà estàndard, que és el que podríem dir, que és una infanteria al centre i la cavalleria auxiliar als costats. Això el que permetia és tenir molta més mobilitat i, sobretot, poder dificultar els moviments dels enemics. En canvi, si tu et posaves en una posició defensiva, el que feies és que un exèrcit molt més mòbil tingués molta més possibilitat d'atacar-te. Jo no puc evitar fer el símil futbolístic, és a dir, després pots marcar gol o no, però quan un equip ve al Camp Nou, si es tanca defensivament, tu tens el Barça jugant als costats i als voltants tot el rato amb la pilota amunt i avall, i tu l'únic que pots fer és tancar-te i esperar els atacs dels enemics. Doncs en aquesta batalla, el plantejament romà seria el mateix, tancar-se, posar l'autobús i esperar una mica que la cosa passi, però clar, tens menys mobilitat i amb un exèrcit que és molt ràpid i que a més t'està hostigant en tot moment, doncs potser no és la millor decisió.
Molt bé, i l'estratègia parta?
Bueno, una mica el que ja hem anat comentant, no? Els parts en tot moment porten la iniciativa, gràcies a, no només a l'error romà, no? Encara Crasso error, no? Com que ve precisament d'aquí, dels errors de Cras, que molt llest no sembla. Consistia en que, bàsicament, els parts porten la iniciativa constantment, gràcies a la seva cavalleria, i el que fan és no deixar que els romans aprofitin la seva superioritat numèrica, no? Primer, amb un cicle que es repeteix, quan la infanteria romana intenta aproximar-se a l'exèrcit part, aquests ataquen amb la seva cavalleria lleugera, equipada amb aquests arcs de tradició irània, no? I els obliguen a recular, els fan caure una pluja de fletxes per tots costats, encerclant la disposició defensiva dels romans, i els obliguen a recular i adoptar aquesta típica formació de testudo, no? de tortuga que hem vist moltes vegades al cinema, no? Llavors, quan els romans claven els escuts i comencen a defensar-se de les fletxes i deixen d'avançar, llavors és quan els catafractes parts, la cavalleria pesada, aprofita per carregar contra aquesta legió romana que està quieta i que poc més pot fer que ser arrollada per la cavalleria. Llavors, els romans, quan reben la primera càrrega de cavalleria, el que fan és separar-se, no? Intenten combatre la cavalleria pesada, retirant-se i trencant la formació. I aquest fet és aprofitat pels parts, que llavors el que fan és que la cavalleria pesada reculi i tornen a aparèixer els arcs. I llavors tornem a trobar els romans separats, sense escut, moren per les fletxes, es reagrupen, i quan es reagrupen per defensar de les fletxes, carrega la cavalleria pesada. Quan es disgreguen perquè la cavalleria pesada els està matxacant, apareixen els arcs i els maten a fletxes. Llavors es crea aquest cicle que fa que, tot i que la superioritat numèrica sigui per part dels romans, l'únic que serveix és per morir molt.
És un bany de sang, això.
Sí, i això ens demostra el que comentàvem una mica, no? Que moltes vegades en batalla o en estratègia o en l'esport, la superioritat numèrica per si mateixa no garantitza res, no? El que sí que ho fa és saber crear i mantenir la iniciativa i fer que l'enemic lluiti en les teves condicions. Això és el que els parts fan perfectament, no? En tot moment saben portar, com dirien avui, el ritme del partit. Aquests cicles d'atac dels parts acaben per desesperar i esmicular les defenses romanes, i Cras, l'única estratègia de Cras és aguantar fins que els parts es quedessin sense fletxes, perquè ell considerava que, bueno, aquí aguantem, som 50.000, amb els escuts no ens faran res, i bueno, quan s'acabin les fletxes s'acaba aquest cicle de combinat d'atacs i llavors carreguem. Però evidentment els parts anaven ben aprovisionats, de les fonts romanes diuen que portaven carros i caravanes de fletxes, és a dir, era l'únic que tenien, no? I aquesta esperança de Cras mai es compleix. No només això, sinó que els pares aconsegueixen matar el fill de Cras, i li tallen el cap i l'empalen amb una pica perquè el pare ho vegi bé, perquè aquest fill de Cras intentava dirigir un contractat romà amb la cavalleria lleugera romana, però que és esmicolat pels pares, i a partir d'aquest moment a la victòria purament física s'hi suma la victòria psicològica, no? I Cras, veient com, el que ha passat amb el seu fill, decideix que ja ha tingut prou i comencen a recular.
Mare meva, com va acabar això, Oliver?
Doncs la cosa acaba que després de la desfeta que estan patint els romans i després de la mort del fill de Cras, els romans comencen a retirar-se cap a la ciutat de Carràs, a passar la nit i pensant, bueno, mañana serà otro dia, no? Una mica amb aquesta idea.
O sigui, allà, fins i tot... L'estratègia de Cras no passa molt més per
clar,
això.
Clar, vull dir...
Cras o error.
Sí, igual aquesta nit no fabriquen més fletxes, pensa, no? Sigui com sigui, allà reben una oferta de rendició per part dels parts que els prometen que podran retirar-se cap a Síria si renuncien a tot allò que han conquerit des del principi de l'expedició. Per tant, tu tornes cap a casa i a més et quedes sense botí, sense les possessions de terra. Això és una derrota en tota regla. Cras no té cap intenció de fer-ho, però com a mínim els seus oficials, que sembla que són els únics que són capaços de posar una mica d'ordre en aquesta expedició, com a mínim ho intenten, l'obliguen a reunir-se amb el general Part per tal d'aconseguir algun tipus de negociació. El problema que aquest Cras, que devia ser una mica com el Donald Trump de l'època,
sí,
no?
Sí, sí.
En aquesta negociació es va discutir de mala manera amb els parts i la cosa va acabar de forma tan violenta que Cras i els seus generals van acabar assassinats.
Sí, de fet és molt divertit perquè no recordo exactament quin és el motiu de l'enfurismament de Cras, però deu ser que quan arriba a parlamentar amb els parts, doncs un dels criats parts, no sé, li agafa la renda del cavall massa fort i no li agrada com li agafen la renda o li tira de la túnica, una cosa d'aquella. Llavors munta en còlera, "Usted no sabe quién soy yo." I la lia parda, no? Fins al punt del que explicava l'Oliver, no? Que aquesta comparació amb Trump és molt...
Sí, sí. És que me l'estic imaginant, el Trump amb un carroma.
Potser Cras no era taronja. Aquesta potser seria... Sí.
Clar, els soldats supervivents després es troben amb dues opcions. El cabdill àrab, Aràmnies, que ja sabem que havia traicionat secretament els romans, ofereix als supervivents la possibilitat de ser escortats fins a Síria i abandonar doncs, tota la campanya que havien estat fent i tots els territoris que havien conquerit. La majoria de soldats accepta i cauen en un parany que o bé acaben sent assassinats o bé capturats. Per tant, la situació dels pobres que fins i tot accepten la retirada tampoc és gaire còmoda. Alguns van decidir no refiar-se d'aquesta oferta i van provar de retornar cap a Síria pels seus propis mitjans i aquests van ser els únics que van aconseguir arribar a casa seva.
Sí, és molt divertit perquè ara recordava que alguna font, quan expliquen que maten a Cras, ho fan d'una manera que als fans de Joc de Trons els hi agradarà molt, que és que decideixen també, com Cras era potser l'home de Roma més, el romà més ric, com Trump també, no? Era el romà més ric i feia molta ostentació de la seva riquesa, l'emperador Part decideix matar-lo fent fonent hort i fent-li empassar, no?
Ostres.
I llavors, no eres rico, pues toma. Jo ho deixo aquí per si algú es troba a Trump algun dia, no? Seria, però bueno, i és aquesta mort que també, per exemple, Viserys, el germà de Daenerys, quan els Dothraki el maten, també el maten, no? Tenen-li or fos a sobre. Sí, com sigui, aquesta derrota romana és dol molt, no? No només perquè moren uns 20.000 soldats romans i uns 10.000 més són fets presoners i suposa la derrota de 7 legions completes, sinó perquè trenca aquest cicle victoriós de la República Romana, no? Que estava conquerint i convertint en províncies a bona part dels seus pobles veïns, però que xoca contra aquest imperi part. Sí que és veritat, per la incompetència de Cras, però per la pròpia geografia, per la pròpia moda de combatre dels parts, no hi havia potser una decisió bona que prendre, no? I serà una d'aquelles derrotes que fa mal, no? Perquè fins i tot es genera com molt, molt mite, com ja, si ens dona temps, ja, ja veurem. I l'interessant és que fins i tot ha generat una mena de història novel·lesca o molt aprofitada per certes novel·les històriques que parla precisament d'aquests legionaris fets presoners pels parts, que per, no, ja hi entrarem potser en algun programa per explicar totes les peripècies, però fent el tràiler, aquests 10.000 soldats romans acaben presoners dels parts, acaben a la Índia com a mercenaris, acaben endinsant-se dins de l'imperi, dins de Xina, i acaben fundant fins i tot una ciutat on s'estableixen i lluiten contra els xinesos, i encara a dia d'avui a la gent d'aquella ciutat i d'aquella regió té trets genètics europeus, perquè es creu que són els descendents d'aquells, dels supervivents, d'aquells 10.000 soldats romans perduts que van acabar a l'Àsia profunda. S'han fet estudis genètics, s'han fet des de la dècada dels 50, tota aquesta teoria de la legió perduda ha anat funcionant molt bé, i ens explica molt bé com comença aquest nou món que comentàvem al principi del programa, no? Aquesta connexió de que Xina sobre a la Índia, sobre a l'Àsia Central, i els parts funcionen com el regne de la Bàctria, com l'imperi part, les senyades després funcionen com a interconnectors entre el món xinès, el món asiàtic i el Pròxim Orient, i per tant Europa, no? I això permet la circulació de productes, com serà la ruta de la seda, d'innovacions tecnològiques i fins i tot de corrents culturals. Per exemple, també podem parlar tot el tema de que l'edat mitjana serà la tradició del regne del Preste Joan, de totes aquestes comunitats cristianes de final de l'imperi romà que acaben a la Índia o acaben a Xina. Però aquest exemple d'aquests presoners romans que acaben fundant una ciutat o acaben governant una ciutat a Xina ens parla molt bé del nou món que s'està obrint entorn a aquesta ruta de la seda, que és completament diferent al que per exemple Alexandre Magne es va trobar quan va anar cap al seu intent de conquerir la Índia, no?
Molt bé, doncs ja per acabar, quines conseqüències tindrà això per Roma i a nivell polític, sobretot, perdent un dels personatges capdals d'aquest triumvirat?
Doncs sí, a banda de les pèrdues humanes, que de per si ja són horribles, la derrota va ser un cop moral molt fort per Roma. Els parts es consolidaven com un enemic a tenir molt en compte a la frontera oriental de Roma, i fins a l'època d'August, en què es va negociar una pau i un canvi de les relacions amb els parts, els estendards de les 7 legions romanes que havien estat derrotades s'exposaven al Palau Reial de Pàrtia com a signe de la supremacia militar dels parts contra Roma. A nivell polític, la mort de Cras també va ser molt important, ja que va posar doncs fi a aquest triumvirat i va deixar la porta oberta a la confrontació directa entre el que serien els dos grans protagonistes del moment històric, Juli Cèsar i Pompeu, que portaria una concentració de poders, com ja ho sabem, a mans de Cèsar, i marcaria l'inici del final de la República Romana.
Bueno, podem dir que els parts van guanyar la partida, no? En aquest moment. I seran un dels enemics recurrents a Roma, no? Sí que s'intentarà arribar a un punt d'equilibri entre els parts i els seus successors, els sassànides, amb Roma, no? Tant Roma com aquests imperis de l'Iran són molt conscients de que no... una guerra entre ells suposa una gran destrucció, suposa una destrucció mútua assegurada, però aquesta rivalitat entre parts i romans es cristal·litzarà en tota aquesta zona que hem anat dient, no? La zona de frontera, aquests regnes com el regne del Ponto, Armènia, aquests territoris en disputa, o que durant o generacions estaran en disputa i donaran lloc a aquestes guerres de petita intensitat. Però el que sí que és cert és que parts i romans intentaran enfrontar-se el menys possible, no? Serà a partir del segle II, per exemple, amb Trajà, que sí que hi haurà algunes campanyes exitoses contra els parts, però hi ha molt respecte, i és molt respecte precisament a partir d'aquest moment. I un últim apunt, crec que ho he dit abans, però la primera menció de la seda a Occident és precisament en aquesta batalla, quan els supervivents romans expliquen lo sorprenentment brillants i lleugeres que eren, que era la tela dels estendards dels parts, que brillaven molt i eren molt boniques perquè estaven fetes d'un material desconegut. Llavors és la primera menció a la seda, que també ens explica aquestes noves corrents d'intercanvis i acabo.
Molt bé, Alberto, se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies en el programa d'avui. Alberto,
de res.
Fins la setmana pròxima. Moltíssimes gràcies, Oliver
Moltes
Vergés.
Gràcies.
Moltes gràcies al Salva Soler, al control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem la propera setmana a un nou Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Col·laboradors:
Albert Sánchez Carmona.
Tècnic de so:
Salva Soler.